Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà, amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai patrocinat per Gestoria Fernández, que podeu escoltar des de la ràdio, a les zones radiofòniques, no sé si és clàssic això, però també el podeu veure a través del Facebook, no, Facebook, no, Instagram, sempre m'equivoco, es nota que és dilluns, Instagram, el YouTube i el Twitch, eh? Ja anava a dir Twitter en lloc de Twitch, fatal, fatal. Antoni Caules m'ha dit, és dilluns i és normal, bon dia.
Bon dia.
És normal, no?
El dilluns costa molt de passar, sí.
Montse de Llave, com ho veus això, bon dia?
També, també.
Josep Maria Bartolomé, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Víctor Amello, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Els dilluns costen, no?
Costa, és arrencar, és empezar a fer rodar la rueda.
També s'ha de dir, que venir a la tertúlia a les 9 ens posa les piles a tots, eh?
Ho aprovem per unanimitat, no? Que els dilluns costen, sí? Aprovat que... Aviam, Toni, m'has d'explicar això que m'explicaves quan t'has assegut aquí a la ràdio, que me deies si sabia. Jo he estat a Bòsnia, que vaig estar en una ONG de fotoperiodistes farà 20 anys o una cosa així, i no ho sabia això que em deies. Explica, explica.
Sí, o...
Potser algú d'aquí sí que ho sap.
M'imagino que serà per la notícia que ha salido.
Bueno, al llarg d'aquesta setmana ha sortit, s'ha destapat que hi havia uns quants personatges, bàsicament d'Itàlia, però també d'Anglaterra i d'Alemanya, doncs que durant la guerra de Bòsnia ells pagaven uns diners, no uns diners, molts diners, per anar a fer un safari i matar gent humana.
Sí, sí, sí.
Gent,
lo leí l'altre dia, sí.
I a més, si mataven a un nen, doncs tenia més valor que matar amb un adult.
Valga.
Jo penso que fins a quin punt ha arribat la degradació humana que s'hagi permès i que s'hagi fet tot això. I són gent, doncs, com he dit abans, amb un poder adquisitiu molt elevat, gent sense escrúpols, i tant de bo la justícia arribi amb ells i els hi facin pagar això que han fet.
A la guerra de Bòsnia...
Són gent de molt de diners i difícilment passaran per aquí.
La guerra de Bòsnia va ser molt i molt sanguinària, i les proves és que és un dels hi ha un general, que no recordo el nom, que està tancat a cadena perpètua per crims de guerra. Vull dir que la guerra de Bòsnia, violacions a tope, vull dir, va ser molt i molt, molt dura.
Jo he estat a Srebrenica i al cementiri, i és és que no hi ha paraules per descriure, perquè és un cementiri que totes les persones van morir, doncs, a la mateixa data, només pos la data,
bueno,
de naixement,
morir assassinados,
bueno,
sí, claro,
bueno, sí, el fet és que estan morts,
sí.
I és durillo, eh?
Jo, més que ha sortit ara aquesta notícia. Sí,
en realidad, me parece que ya salió hace bastante tiempo, lo que parece que me imagino...
No, no ho havia sentit.
Yo tampoco, yo cuando vi la noticia me quedé muy sorprendido, porque realmente me pasó como a ti, Tony, yo me sentí súper indignado, y me removió muchas cosas. Además, estuve hace unos años en Bosnia, estuve también en el Museo de la Masacre, y te ponen los pelos de punta. De hecho, fuimos a ver el museo, que es un fotógrafo, que recogió muchas imágenes de lo que sucedió después, o sea, de cómo... Y te ponen los pelos de la punta, y de hecho, mi mujer se tuvo que marchar del agobio que sufres, porque lo primero que te ponen en el museo es las imágenes de todas las personas que asesinaron. Es una sala muy pequeñita con todas las personas, y son cientos de personas, de retratos de personas que fueron asesinadas. Y yo leí la noticia y se me pusieron los pelos de punta, decir, madre mía. Y lo que me vino a la cabeza es, si esto sucedió allí, porque sucedió allí, ¿en cuántos sitios más puede estar sucediendo actualmente? Uh-huh. Y que no sepamos.
Antoni, facis amb la mà, volguem dir...
Jo llavors, està clar que no pots dir, bueno, no passa res, però llavors extraposo, vull dir, gent que ha passat aquestes guerres, ha vist, no sé, com davant seu, violaven i mataven la seva dona, aquesta gent canvia de país i ve aquí, està clar, no demanem que aquesta persona es porti com nosaltres, que hem anat a col·legi, ens hem ensenyat, hem tingut una vida normal. Porten el cor destrossat. I llavors, està clar, fan coses que normalment una persona normal no els faria. Però no és que els estigui donant la raó, sinó que és comprensible que el cor el porten destrossat. No sé si m'he explicat el que vull dir.
Sí. Que no justifica.
Que no justifica.
No, 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 no
justifica. De totes formes, no. En esa masacre, les Nacions Unides se tendrían que revisar cuál fue el papel que jugaron ahí.
Sí.
Porque pusieron a lobos a cuidar de ovejas. Dejémoslo ahí. Bueno, pero las personas que tenían que vigilar porque ciertas cosas no pasaran, precisamente que no pasaran esta limpieza étnica allí, escribían mensajes racistas e intolerantes contra las personas que tenían que proteger en las habitaciones donde estaban durmiendo. No todos, evidentemente. Y entonces dices, personas que tienen un odio hacia las personas que tienen que proteger, pues a lo mejor...
No son las más indicadas.
Exacto.
I lo que em ronava jo abans de violacions, els mateixos que van allà a ajudar bueno, van ser els primers que van violar a totes les noies que portaven faldilles. Sí, sí. Sí.
El que passa és que també, jo quan hi vaig estar, que ja feia un temps de la guerra... Em va doldre molt que el país no estava reconstruint, ni ningú se n'en recordava d'això. No sé en aquests moments com està, però clar, jo hi vaig anar, ja dic, fa 20 anys, jo feia primer de carrera, o havia acabat primer de carrera, ja feia bastants anys de la guerra, i encara hi ha mines, bueno, hi havia mines en aquell moment que no s'havien pogut desactivar, encara hi havia els ressentaments, i vaig estar visitant ressentaments doncs, a la part sud del país de croates contra bosnis, no? Un poble petitet que la majoria eren bosnis, doncs al voltant s'hi anaven fent urbanitzacions de persones croates per fer-los a fora. Com un moving immobiliari.
Sí, però és molt fort. Sempre plou sobre mullat. A veure, tota aquesta zona era de les zones més pobres d'Europa. I llavors, vull dir, és diferent, tu. Alemanya es va recuperar, li va costar molt menys recuperar-se Alemanya. Per què? Perquè Alemanya és una potència mundial. Si ja ets pobre de per si i a sobre et destrossen el país, costa molt més recuperar-te. Aquesta és l'explicació del per què vas trobar tu el que vas trobar.
I en el cas d'Alemanya va tenir una ajuda molt important dels aliats.
Sí. Es van dividir el país a trossos, però van anar... Sí.
Jo una mica amb el que agafant el fil del que ha dit l'Hector, que les Nacions Unides doncs havien de protegir, havien de vigilar que aquestes coses no passin. Jo m'he fet una pregunta, no sé si us l'heu fet mai vosaltres, jo m'he fet una pregunta de lo que està passant ara amb la guerra d'Ucraïna, amb el tema d'Israel. Hi ha un personatge que no se l'ha sentit mai, que és el Papa de Roma. Abans, el papa que hi havia abans d'ell, segur que hi ha sortit 50 vegades a dir que es tenia que parar això i censurar-ho.
Aquest no obert-la boca.
No es vol mullar.
I jo em sorprèn molt. És un personatge mundial.
Sí, sí, sí.
I té un col·lectiu darrere molt important. Sí, sí. Home, jo em penso que alguna cosa ha de fer. No, no li he sentit ni una declaració.
Una quarta part del món combrega amb el catolicisme, vull dir, té molta influència. Ara, jo penso també que la Iglesia en aquests moments, amb el tema pedòfils...
Que té un meló.
Que té un meló important i poder ara mateix un bisbe d'aquí a Espanya, no? Vull dir, ja m'explicareu, tu, això per l'Eglésia és terrible.
I el que no se sabrà.
El que frapa molt és que hi hagi persones que siguin capaces de pagar diners per matar altres persones o animals, eh? Aquí podríem... Ja sé que no és el mateix.
No és el mateix, no.
Però...
Bueno, ja no pagar, sinó que n'hi ha que estan cobrant per fer aquestes coses.
Sí. Sí, tienes el mercado completo, sí. Tienes el que cobra por hacerlo y el sicario. De todas formas, el asedio de Sarajevo también fue brutal, porque además Sarajevo estaba metido en un pequeño hoyo y entonces tenía todos los francotiradores alrededor en la montaña. Yo estuve hace aproximadamente 3 años, yo estuve de vacaciones, no estuve colaborando con ONGs ni nada.
Bueno,
y la sensación...
Yo era una ONG de fotoperiodistas, vull dir que
bueno,
no era ayuda humanitaria.
Estás en una ONG y tienes una visión y... Yo estuve de vacaciones, evidentemente todo el mundo me trató muy bien y estuvimos bien, pero tengo amigos que estuvieron después, que trabajan en la administración del Estado y fueron allí a ayudar, cuando pasó después, pues ayudar con temas de fronteras y cosas así. Y sí que les mandé un mensaje, porque la sensación que tuve, personal, es una sensación, pues al final las sensaciones son muy subjetivas. La sensación es, me dio la sensación de que... era como una calma muy tensa la que se vivía todavía, y te estoy hablando hace de 3 años, en el sentido de que ya sabes que, por ejemplo, cuando vas a hacer free tours y cosas, pues el que te enseña el free tour suelen ser bastante neutrales con con los temas políticos. Sí. Uh-huh. Pues nos empezó a hablar directamente, abiertamente, de la gran Yugoslavia, uh-huh. Con esa melancolía que a veces recordaba la melancolía, como a veces hablaba la gente del franquismo, es que se vivía muy bien, es que dices tú, madre mía, a mí es que todos estos melancólicos de sistemas dictatoriales, me parece...
Bueno,
claro.
Hi ha molta gent que diu...
Mariscal Tito.
Sí, claro, y te hablaban de la gran Yugoslavia, y entonces te empiezan a hablar de... Sí, sí, vivimos todos juntos aquí, pero en realidad aquellos no son como nosotros y los que están ahí tampoco son como nosotros, y nosotros somos otra cosa distinta. Entonces te queda la sensación de que, bueno, estáis aquí juntitos en este país, pero aquello de ahí es una cosa, esto de aquí es otra, y había como cierta tensión. Y, por ejemplo, los edificios, no sé si por qué motivos, pero todavía están los disparos que de los francotiradores.
Sí.
Y lo que decís, me imagino, pues bueno, pues gente que al final pues no tiene escrúpulos, no tiene piedad ni nada.
Però és que això, un cas així, perdó, és que això no ho he vist ni en cine, jo, això, eh?
Sí, hi ha una pel·lícula, sí, Hostel.
Jo no he vist una pel·lícula que matin a civils de manera directa.
De totes formes, Hostel és una pel·lícula.
Sí, Hostel és una pel·lícula.
I esto supera.
De fet, ara estava buscant l'argument, són uns joves així que van de motxileros, en principi, no? I acaben per C en un hostal, no? Perquè tot és molt bonic, però acaben sent... aquests animals perseguits, no? Es converteixen en aquests animals perseguits, llavors gent de poder adquisitiu alt doncs paguen per poder assassinar persones.
Sí. No està basada en la guerra, sinó que simplement són com sequestrats, els llevan a les habitacions i els torturen hasta la muerte perquè hi ha gent que paga per
això.
Però ja, a mi el primer que me vino fue esta película, pero...
¿No? O sigui,
és una película de género gore, no?
Això ja ve de lluny, perquè jo he vist pel·lícules d'indios i cowboys que els indios deixen anar els blancs i els persegueixen amb fletxes per matar-los, vull dir que no sé si us en recordeu això, també.
Sí, o tallar les cavalleres, no?
Sí.
O sense anar més lluny, us en recordeu les tres nenes del Càcer? El Càcer, era.
El Càcer, sí.
Hi ha moltes teories aquí, no s'ha pas aclarit.
Hi ha un tal Carlos que està desaparegut, que diuen que Irlanda va saltar d'un barco, encara no se sap, no se'n sap res d'aquell home.
Però què pot portar una persona a voler pagar per matar-ne un altre?
Jo per mi és malaltia mental, vull dir, per mi és una malaltia mental això.
Es que decíais hace un moment al empezar la conversación, que la justícia los persiga. Es que no veo justicia. O sea, alguien que es capaz de hacer eso, ¿qué vas a hacer? ¿Meter en la cárcel para toda su vida? Es que me parece injusto incluso que lo metas en la cárcel toda su vida. O sea, para injusto en el sentido de que no va a pagar la pena de lo que está haciendo.
Sí, sí.
O sea, la cárcel para mí no restituye ese dolor.
Entraríamos
bueno, y aquí entra el debat de la pena de mort.
Aquí está.
Tampoco lo veo. O sea, es que dices, lo que ha hecho o lo que ha sido capaz de hacer, no sé si habrá terminado disparando y matando a alguien o no lo habrá matado, pero simplemente ser capaz de ir allí a hacerlo o a intentar hacerlo, dices, es que ¿qué hacemos contigo? O sea, la cárcel me parece poco, la pena de muerte me parece poco para
ahora diré una cosa que no...
Digues, Montse,
no està ben dita, però...
La pots dir.
És igual. Jo el aniria tallant a trossets. Ara un trosset de dit, ara un altre trosset de dit. O sigui, han de patir.
Ja, però la persona...
Han de patir, tu. Però escolta, és que al final, per estar allà a la presó per molt...
Però
que
la persona
no tinguin...
que li talla aquests trossets...
M'agrada que una alcaldessa tingui el valor de dir el que pensa, sí senyora.
Sí, és que clar, si no, és veritat.
Sí, sí.
Però, estàs allà, sí, vale, te treu la llibertat, i ha de ser molt gros, tot el que tu vulguis.
Estic
però
d'acord,
al final,
estic d'acord.
Que patir la mateixa cosa que tu has fet patir.
Aviam,
diguéssim.
No és dent perdent ni no, com això. Però bueno, en un moment o un altre es pot tancar una porta, tu. Jo què sé.
Sí, és que és una persona que al final...
Estava el dit a dintre.
Claro, és que és una persona que al final estava en su casa i ha dicho, me voy a ir allí... a disparar a gente porque quiero matar gente. Mm. O sea, no es que te hayas visto en un conflicto y hayas cogido una arma y hayas entrado en un conflicto. No, no, es que tú estás en tu casa.
Que això èticament també ho podem debatre, de dir, tu et veus en una situació que... No, també té unes connotacions ètiques. Jo, sobre el tema de la pena de mort i això que esteu parlant ara, m'ha vingut al cap un anime que, de fet, bueno, hi ha un manga que recentment, doncs, vaig veure una pel·lícula que es diu Death Note, no sé si coneixeu. Clar, imagineu-vos que us arriba a vosaltres, a les vostres mans, una llibreta que el nom que escriviu mates aquella persona.
Uf.
Vale, la llibreta d'aquesta d'amor. I clar, la història reflexiona una mica sobre això, no? Tu què faries? I va caure amb un adolescent, un noi allò d'aquests excel·lents, no? que estudia molt i que se les ingenia totes per matar els criminals. Bueno, després hi ha la connotació de que tu has de saber el nom de la persona, has de poder veure la cara, llavors hi ha una investigació al darrere per saber qui és que està fent aquestes matances, i és una mica també una reflexió de la pena de mort, qui és aquesta persona per jutjar qui mereix morir. Mm-hmm. No? Bueno. perquè aquesta persona ha fet un crim, doncs ha de morir.
Però,
com ha de morir? A més, en la llibreta, si tu escrius, pots escriure com vols que mori i en el moment que vols que mori. Tot
però
això.
Jo alguna vegada m'he plantejat si a tu et maten un teu fill i a més de matar-lo el torturen abans de matar, quina és la meva reacció? Tinc claríssim, el que ha dit la Montse.
Jo no sé si...
Jo
no
encara
sé,
que em tenguin el resto de la vida a la presó, jo vaig a saco el que pugui fer, vull dir, segur,
Jo no ho sé, jo no ho sé.
Perquè
la consciència de matar una altra persona...
A veces lo he pensado y no sé cómo reaccionaría.
Jo no ho sé, però...
La consciència de matar una persona que ha fet patir a mort del teu fill no hi és. No tens consciència aquí,
Ja, però no deixa de ser una altra persona.
Que després, potser al cap del temps, no?
Podria ser, no ho sé.
Aquesta culpa, no? Perquè els que estem aquí tots som com Déu mana.
Persones civilitzades.
I ara em direu, què vol dir com Déu mana?
No, que tenim consciència, que ens qüestionem les coses, no? Que reflexionem.
Però potser en el moment calent no penses, no? No. Agafes i tires pel recte i ja està. Després potser sí tens aquesta culpa, no? Però d'entrada, segur, que fas bestieses.
No sé si tindries aquesta sensació de culpa.
Ostres, no ho sé.
Si aquest tio que has mort tu, ha mort un teu fill. No sé si tindries aquesta sensació.
Bueno, també depèn de les circumstàncies per les quals aquella persona ha comès aquest delicte. Perquè, clar, no és el mateix això que estàvem parlant ara, no? D'una persona que paga uns diners per divertimento.
També és veritat, sí.
No?
Sí,
que una persona que ho fa, no sé, per una qüestió política o per una qüestió, no sé, què pot portar una persona a matar una altra, o per una qüestió de diners, o per una qüestió X.
Aquest dissabte vaig veure una pel·lícula de Netflix que l'han reposat, és del 1998, i és la recordareu, perquè és boníssima, no us puc dir el títol, el buscaré, però dius-el, és del 1998, d'una nena negra que surt d'un supermercat, va per un camí, surten dos...
No expliques el final,
Spoiler!
Us donaré el títol després. Surten dos borratxos, I, bueno, no solament la violen, s'hi pixen a sobre, la tiren, la pengen pels peus, nena de 12 anys. Llavors el pare, el negre, fa la justícia pel seu compte quan està entrant al jutjat.
I el fet que sigui de color suposo que també fa que no,
llavors
la justícia
surt,
no.
Surt un abogat típic, el típic de les pel·lícules que ha sortit d'estudi, i pam, i pam, i pam. Bueno, no us explico que al final, perquè està clar, era jutjar un negre que havia matat dos blancs. Vull dir, la reacció, el que al final fa pensar el jurat és quan l'advocat explica tot el que li han fet a aquella noia negra, i llavors acaba dient, i ara, amb els ulls tancats tots, i ara, imagineu-vos, aquesta noia negra era blanca.
Ja.
I aquí acaba la pel·lícula. Acaba la pel·lícula, dona el resultat.
D'acord, no sabem si l'absolen o no. Però...
I us buscaré el títol perquè us asseguro que val la pena, és boníssim.
Clar, ostres, no sé, jo m'ho he plantejat moltes vegades, no? Si jo tingués el poder de castigar, no?, algú amb la mort perquè ha comès un crim, què faria? ¿Ho faría? ¿No ho faría? ¿Escribiría el nombre de la libreta? ¿No ho faría?
Por suerte tenemos el sistema judicial que nos libra precisamente de todo este tipo de asuntos. A mí no me gustaría que me tocara a mí hacer ese tipo de cosas, porque al final, ¿quién soy yo para poder juzgar a los demás?
Bueno, y tú puedes escollir, si t'arriba la libreta, tú puedes escollir si vols utilitzar o no.
Aunque sí que te digo que, desde mi punto de vista, no hay nada que justifique la violencia. Claro. En ningún sentido. O sea, hace un momento comentabas, por ejemplo... no es lo mismo esto que por temas políticos. Es que tampoco lo veo por temas políticos.
No, evidentemente.
En ningún caso veo la justificación de la violencia. Así que puedo entender, por ejemplo, que en un conflicto, o sea, parece un conflicto entre... que nadie quiere. Y si llega un conflicto armado por cualquier situación. O sea, dos bandos enfrentados. Sea una guerra civil o sea una guerra, por ejemplo, pues yo qué sé, la que tenemos ahora en Ucrania. Y sí que puedo entender que haya gente, pues oye, que por ejemplo no que haya sucedido, pues españoles, franceses y demás, que se alisten en uno de los bandos porque creen esos ideales y sea para defenderlo. Puedo entender lo que lo hagan. Pero yo creo que en cualquier tipo de conflicto, el uso de la violencia o tener que enfrentarte a que te intenten matar o matar a alguien,
es que es
tiene
muy
que dejar un pozo muy profundo en la conciencia. E incluso en los, pues al final ahí se ve, o sea, los soldados al final tienen traumas de guerra y tienen toda una serie de cuestiones asociadas a la propia profesión que realizan.
S'han fet pel·lícules de les conseqüències que porta als soldats americans, per exemple, com en la època de Vietnam, hi ha hagut moltes pel·lícules d'aquestes.
Les seqüeles que deixa, sí.
Ho passen molt malament, eh?
Sí, bueno, y muchas veces simplemente por el hecho de ir, que a lo mejor no han estado en una situación de altísimo riesgo, eso simplemente por estar allí y todo el estrés que sufres,
que
exacto,
ya te
produce una serie de secuelas.
Amb això que esteu parlant, crec que diria que també és la guerra del Vietnam, una pel·lícula que vaig veure jo d'un actor que es diu Andrew Garfield, Hasta el último hombre, no sé si l'heu vist,
sí.
És boníssima, però pateixes molt, perquè és un noi que el fa, bueno, pel que sigui, doncs, suposo que li toca, no?, a s'allista a l'exèrcit, li toca i ha d'anar a la guerra, i ell es nega a matar ningú. És duríssim, perquè està allà al mig del conflicte del Vietnam i no vol portar armes, no porta armes.
Perdoneu, tinc el títol de la pel·lícula,
digues.
Tiempo de matar, tiempo de matar.
Tiempo de matar.
Tiempo de matar.
Mira, Déu-m'hi-do, quantes recomanacions,
sí. Sí.
Haurem d'esperar que torni a arribar el cap de setmana per veure-les.
És boníssim.
Pero, sí, pero tienes el caso contrario también, o sea, porque yo creo, a mí, por suerte, no tengo que estar en estos dilemas y espero no tener que estar jamás.
Sí.
Yo entiendo la posición esta de que te toca ir y te niegas a matar, pero por ejemplo tienes la posición contraria, en la cual, por ejemplo, por conciencia, pues esa persona ha ido ahí y cuando le toca disparar no quiere por el motivo que sea,
sí.
Y a la persona que tendrías que haber disparado termina matando a tu compañero porque tú no has sido capaz de pegarle un tiro. Entonces la persona entra y también tenemos la escena. Entonces dices, los dilemas siempre son muy complejos.
Sí, sí,
en el sentido
sí.
De que dices, oye, yo voy a hacer todo lo posible porque me toca ir a la guerra y no quiero matar a nadie, pero piensa que la persona que está delante a lo mejor viene y mata a la persona que está compartiendo trinchera contigo.
Pero tot això és molt diferent del que parlàvem.
Sí, totalment. Sí, sí. Totalment.
I tant.
Guerra, o mates tu o et maten.
Jo m'apartaré una mica del tema, però va relacionat amb el tema. Jo m'encanso de dir que no sabem la sort que hem tingut de viure on vivim i en el moment en què vivim. Perquè, bueno, no ens falta res, tu. La majoria, no hem tingut cap guerra. Vull dir, perquè llavors et poses a pensar, i la guerra, jo us una anècdota curiosa, a la guerra de jo la dic la guerra de Franco, a la guerra espanyola, el meu pare es va passar als nacionals i el seu germà es va passar al bando contrari. I la guerra de l'Ebre, sense saber-ho, ells dos s'estaven tirant tiros de costat, no, costat de riu. Això és verídic, això és verídic.
Sí, sí. Bueno, la guerra entre germans.
És l'exemple de lo que sucedió en esa guerra.
Sí, 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 guerra entre germans.
Pues, repeteixo, la sort que hem tingut és brutal.
Totalment. No, perquè cap dels quatre hem viscut la guerra civil.
En tots aspectes, eh?
I pensa, no, jo. Escolta, som grans però no tant, eh?
No, per això que tenim la sort de no haver viscut cap guerra al nostre país.
Nosaltres, la generació nostra, no havia passat mai tants anys sense que hi hagi una guerra pel mig.
Sí, sí.
Analitzem-ho,
sí,
tot.
Sí. Una època de relativa bonança, encara que sempre ens queixem, perquè els humans,
home, però
tenim
hi ha
la tendència de queixar.
Home, però hi ha guerres al nostre voltant, que això també ens afecta.
Jo recordo el meu avi que sí que sí, hi va ser, sí, bueno, i clar, d'això. I m'explicava, són coses que recordes de petita, no? I una cosa ben fàcil és... I anava a dinar i deixaves, saps, aquella última cullerada, no?, en el plat o allò, sí. I sempre et deia, no?, si hagués sigut, no?, si el que jo vaig viure, o el que de casa vam viure, no?, en temps de guerra, no deixaves ni una engruna. Vull dir, era sagrat a deixar tot això, no?, i jo me'n recordo que deia, no?, heu de valorar el que teniu, oh, perquè, saps?, però clar, jo ara penso, mirant, no avui, ni demà passat, però pròximament, possiblement, no? Nosaltres vivim molt bé, estem molt bé, tot el que tu vulguis, però ara parlant políticament, fa mitja basarda amb tot el que hi ha.
Ja t'ho li vaig dir ara.
Jo no sé si per desgràcia arribarem a mans...
Que farà un pet, això.
Ostres, no ho sé, eh?
Jo no sé si
ojalà sigui
si
que no, eh?
Cada vegada els insults pugen més de to, eh? O sigui, els insults que s'arriben a veure ara, vull dir, amb l'enfrontament polític, poc es veien temps enrere.
Es diuen
de tot.
I els carrers, eh? Hi ha moltes imatges que veus pels carrers, que hi ha baralles, però baralles bestials, amb cop de caps al cap.
I encaputxats amb la cara tapada.
Ah, vull dir, ostres, llavors, de peus a terra.
Llavors, que, això enllaça amb el que deia el del safari aquest, no? Si hi ha gent capaç de pel carrer barallar-se o aquestes imatges que veieu, com pots... No, lògic, no?, que hi hagi gent que pagui per matar.
De tots modos, Mercè...
No, perquè hem arribat a un punt que
som dilluns que... i els que ens estan sentint...
un missatge que m'han dit que és molt interessant el tema.
Ah, sí? Bueno, és que...
De totes formes, con lo que comentaba la Montse, que me parece muy interesante, vivimos unos momentos que estamos hablando siempre de que hay una tensión hacia los extremos. Mm. Hacia los dos extremos, porque lo de acción-reacción funciona. Es así, o sea, tú estiras para un lado, tendrás una fuerza contraria de la misma fuerza para el otro. Y a mí lo que me preocupa mucho es algo que a mí me parecía que dices, bueno, pues con todo lo que hemos aprendido, a base de malo, que era del nacionalismo de mediados de siglo, que terminó la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial con miles y miles y miles y miles y miles de muertos, genocidio, todas estas cosas. Ahora nos estamos planteando, se está planteando, sobre todo en Europa, el tema del choque de civilizaciones. El choque de civilizaciones es esa Europa, entre comillas, cristiana, mal interpretada, contra un Islam que nos quiere invadir. Y dices, volvemos ahí, volvemos a los fundamentalismos, a los extremismos. Y precisamente la democracia lo que hace es reconocer las diferencias y la diversidad e intentar, por medios pacíficos, encarrilarla. Y cuando empezamos a hablar de ese tipo de cuestiones, dices, más que encarrilarla, lo estamos llevando a otro sitio, ¿eh? Sí, totalmente distinto. Lo que estamos haciendo es que vuelva a crecer el nacionalismo, que vuelvan a crecer diferencias insostenibles y ese no puede ser compatible conmigo en una democracia, por lo tanto yo tengo que imponer mis ideas al otro, pase lo que pase, y si las quiere, las acepta, y si no, que se vaya. Y dices...
Bueno, però estem en aquest punt,
eh? Hauria d'haver-hi un codi ètic, i el d'això em refereixo als partits. Partits, hauria d'haver-hi línies vermelles que no es tenen que traspassar. I estan passant molt, sobretot de l'extrema dreta.
Però clar, hi ha partits que fan la seva bandera d'això.
I estan provocant doncs, merders a puestos a universitats, aquell tal Vito Quiles.
Ostres!
És un provocador, aquell tio.
Total.
Si hagués sigut un d'esquerres, ja estaria a la presó, aquell.
No, no és igual. Me han dicho igual, es que el problema para mí es que precisamente nos centramos en esto, que la reacción por un lado es porque hay una reacción por el otro. O sea, tenemos a todas las personas tenemos a todas las personas que atacan la propiedad privada, que nos proponen el control de el medio de comunicación, no por la derecha, sino precisamente por la extrema izquierda, que son partidos pues alineados con Podemos y toda esta gente. Entonces dices, ¿qué esperas que salga? Si tú lo que haces es precisamente basarte en situaciones fundamentalistas, por un lado, pues que salgan los del lado contrario a basarse precisamente en situaciones fundamentalistas. Para mí el problema no está en el ascenso solamente de un lado, está en el ascenso de ambos lados, de ambos extremismos.
Pues clar,
no
es que digamos... Clar.
Podemos es previo a Vox. Podemos es previo a Vox. El ascenso del populismo de derechas es previo, es posterior al...
Ni dels de dretes si els varen controlar de seguida els de Podemos.
Ja. Toni, això que has dit de l'Héctor Quilés surt de... S'acabó la fiesta, no?
Estaven relacionats. Estaven relacionats, me parece que... Víctor Quilés...
Són de la mateixa escola.
Sí, sí. Me parece que Víctor... Però el que no entiendo... A ver, podemos entender que a mí nosotros... Yo no comparto el discurso de Víctor Quilés ni el de se acabó la fiesta. Pero desde mi punto de vista, ¿tiene derecho a ir a la universidad a dar un discurso? Yo creo que sí. Igual que las personas de el populismo de izquierdas van a la universidad a dar discursos y no parece que pase absolutamente nada.
No va a donar discursos, que va a fotre merda.
Da igual a lo que vaya.
No.
Hablar en democracia no tiene que tener consecuencias. Estamos en una democracia, él tiene derecho a expresar sus opiniones.
S'ha de poder dir tot.
Aunque no compartas esas opiniones, evidentemente. Yo puedo como no compartir esas opiniones y puedo incluso decirte, oye, yo lo que tengo que respetar es tu derecho a dar tu opinión. Tu opinión no tengo por qué respetarla, porque no tiene por qué compartir mis ideas y puede ser una opinión además deleznable y no tengo por qué respetarla, pero sí que tengo que respetar el derecho a que tú tengas todos los espacios para dar esa
opinión. Ella iba de una manera
no, lo de provocador lo interpreta la persona que la recibe. Perdona,
es por el fet d'arribar y de la manera que arriba y todo plegat.
Sí. Nosotros hemos ido a hacer mítines a pueblos y precisamente el discurso que se ha aprendido contra nosotros ha sido, no es que venís a provocar, no, perdona, yo vivo en una democracia.
No,
y tengo
tú cuando entras, no, Héctor, no. Tú cuando vas al lloc,
igual,
a un municipio, es igual, lo que tú dius,
no importa.
No es que vagis a provocar, no, pero una persona que agafa, que li diuen,
no
ara
vengas,
no, te fem un cordó perquè tu puguis arribar fins on te sigui, i ell agafa i salta per on te li dona la gana corrents. Jo he vist vaig veure en una notícia veient com ell mateix el que feia era arrencar-se a recórrer, que hi anaven tots els policies a darrere, ¿vale? perquè no el tostessin. Tio, però si t'estan dient espera-te, que t'acompanyem,
no
es planteja, això ja és provocar-ho.
No es planteix ahí la situació de si esta persona va a la universitat y solo van los suyos a escucharle, esto no pasará, no se le estará dando cancha, ya está.
No, que pot anar-hi tranquil.
Pues ya está, pues tiene derecho a ir a
un... pot anar-hi, lo que no pot anar es fent lo que li dona la gana, que es lo que fa.
Puede hacer lo que... No, puede hacer lo que le dé la gana.
M'esteu obrint un molop. Aquí l'única que pot fer el que vulgui, bueno, no, i ho fa en Toni, és els botonets aquests que té aquí. Per tant, anirem un moment a la publicitat i després anirem a altres temes, que en tenim molts avui. Vinga, fins ara.
Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música. A McDonald's ens agraden les coses autèntiques i per això treballem amb persones que se senten així, orgulloses de ser elles mateixes.
Aquest Nadal obrirem un nou restaurant a la Jonquera i volem que tu formis part del nostre equip. Si vols treballar amb nosaltres, escriu-nos a selecció@src.cat.
Descobreix tots els beneficis que tenim per tu. Recorda, selecció@src.cat. T'esperem a McDonald's la Jonquera.
Nou curs, noves aventures. Que no se t'escapi cap detall a classe. A Opti.punt Figueres tenim l'screening visual amb Wavy Vision i intel·ligència artificial. En 5 minuts fem el cribatge, 10 minuts l'avaluació i 20 minuts la sessió de teràpia.
Detectem dificultats de lectura, atenció i convergència i t'entreguem un informe clar perquè família i escola remin a favor.
És una prova divertida i no invasiva. Els nens surten somrient.
Demana hora ara al nostre web opti.punt.com. Plaça de l'Escorxador 1, Figueres. Veure bé, aprendre millor.
Diumenge 23 de novembre a les 5 de la tarda, el Teatre Jardí de Figueres s'omplirà de música, humor i emoció.
La colla Dolça Tardor us convida a un viatge que va de la sarsuela al gran musical. De la mazurca de les sombrilles a Mamma Mia, de la boda de Luis Alonso a Nine, Gris, Dirty Dancing i molts més.
Un espectacle atrevit i ple d'energia per fer-vos viure la tradició de ser feliços una estona dins dels temples de la música i del teatre.
Colla Dolça Tardor, de la sarsuela al musical. Diumenge 23 de novembre a les 5 de la tarda al Teatre Jardí de Figueres.
Arriba un nou espai per compartir bons moments, bona cuina i molta festa.
Xots obre les seves portes molt aviat a la Jonquera,
on el bon menjar i el bon rotllo són imprescindibles.
Xots, vine a descobrir-ho, però vine amb gana.
Hauria d'anar a un dentista de confiança. Tu a qui em recomanes?
Dental Bofill és la clínica de referència a Figueres. Són experts, molt propers i amb una tecnologia d'avantguarda. T'ho recomano. Demana hora per telèfon o per l'aplicació i aprofita la setmana del Black Friday amb preus especials en ortodòncia i implants.
Dental Bofill, número 1 en implants. For smiling people.
A Figueres, Gaia Ecobotiga és la teva botiga de confiança per cuidar-te i cuidar el planeta.
Hi trobaràs productes de neteja personal i de la llar, a granel i biodegradables.
Cosmètica natural i sabons a tall, amb opcions respectuoses i sostenibles.
I atenció, només l'any 2024, gràcies a vosaltres, vam estalviar 600 quilos de plàstic.
Vine a descobrir-ho a Gaia Ecobotiga, al carrer Caamanyo, número 10, Figueres.
O truca'ns al 611-735-500.
Gaia Ecobotiga, la natura a casa teva.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Vinga, abans, i tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. Aquí estava aquí debatent, si es pot anar a la universitat o no, segons quines idees, quins debats... Interessant, jo volia parlar de Jordi Pujol, que està ingressat.
La Mercè em mira a mi,
però no, sé. Però no em pressiona.
No, perquè abans que arribés l'Héctor, que ho sí. Sàpigues, Héctor, jo ho estava apuntant als temes, diu, si hem de parlar de Pujol, avui amb l'Héctor ens les tindrem.
Sí, bueno,
ja ho anticipat.
Jo de moment explico.
Potser
ja,
no, potser no. L'Héctor està...
Jo de moment explico que això és el que l'Héctor diu, uix, que per mi... En Jordi Pujol va ser el meu ídol i el millor polític que ha tingut mai Catalunya.
Para ti, para muchos catalanes.
Sí, para sí, mí, para muchos catalanes.
Pero mira,
para mí, para
yo creo catalanes. Que hay dos posiciones y que una no resta a la otra. Me refiero, todo el mundo, y en Cataluña más, conocemos la figura de Jordi Pujol y esa mitificación que se hizo y que consiguió hacerla él por cosas
bueno,
que sabía hacer
muy bien. Porque gobernaba molts de temps.
Y porque sabía hacer cosas muy bien. O sea, como llegar muy bien a la gente y después, pues yo sé que iba a los pueblos, por ejemplo, y se acorda, y tenía, este se llama Antonio, no sé qué, este se llama... Sí,
yo voy a explicar una anécdota después.
Y lo saludaba por el nombre. Sí. Pero eso no quita para las otras cosas que ha hecho, ¿vale? Que metes un montón de dinero en el bolsillo.
Otras cosas, vale.
Una cosa puede ser su legado político, que habrá gente que le gustará y habrá gente que no le gustará, pero otra cosa es el meterse dinero público en el bolsillo. No solo él. Sino como clan familiar. Y una cosa no resta a la otra. Entonces, si tú estás en la política y le estás exigiendo a los ciudadanos que sean ejemplares, que paguen sus impuestos, que no defrauden, lo que no puedes hacer es aprovechar esa posición política para enriquecerte y enriquecer a tu clan familiar. Entonces, a mí, desde mi punto de vista, es ya no entro en la valoración política, sino en la valoración de decir, oye, tú te has llevado dinero, tendrás que pagarlo.
Bueno, yo he dicho en Jordi...
Sí, sí,
claro, evidentemente. Sí.
Yo he dicho que en Jordi Pujol era el meu ídol como político y como persona, perquè, entre altres coses, el tio parlava 7 o 8 idiomes, tenia una memòria d'elefant. Vull dir, era metge. Vull dir.
La té, no?
No, bueno, té 95 anys, suposo que l'ha perdut bastant.
Bueno,
jo el vaig conèixer...
Però com que parla en passat i encara es viu, per
jo, això... Sí, bueno, sí, d'acord. Però... Jo el vaig conèixer personalment amb una trobada de Convergència parlada, al Castell de Parlada, i me'l van presentar a l'alcalde de Avinyonet, i em mira i em diu, ah, tu ets aquell poble de 4 o 5 quilòmetres sobre Figueres, que té 4 o 500 habitants. Dic, no, en tenim 1.600. I em contesta, ja heu fet una urbanització. això sí. Va ser el meu contacte just i moment amb Jordi.
Jo em vaig manifestar en contra d'ell.
Però tal com ha dit l'Héctor, moltes persones, possiblement persones com Antoni, com jo, persones que teníem un comerç, que ens guanyàvem mitjanament bé la vida aquí a Catalunya, pues era un tio carismàtic que ens donava moltíssima confiança a les persones, repeteixo, com ell o com jo. Segurament persones d'altres nivells pues no el valoraven tant. El del 3%, és cert, o sigui, un polític no pot empolsar-se el 3%. Jo ara diré una cosa, a veure, que se'm tirareu tots a sobre. Quan guanya el director del Banc de Sabadell o el director del Banc Bilbao?
No lo justifica, que no lo justifica.
No. Ja lo sé que no lo justifica, Però jo no sé fins on arribava aquest 3%. Però si mi, en Jordi Pujol, amb el tema del peix al cove i ben lligat, s'aconseguia per Catalunya quantitat de coses, pues, que tingui un bon sou, me sembla fantàstic, tu.
No és un sobresueldo. A costa de robar.
Jo em sembla que la derivació aquí d'aquests diners no solament era del 3%, perquè jo no sé si el 3% aquest anava directe al partit o una part amb ell, no ho sé això.
No ho sabem.
Això no ho sé. Però jo crec, sota el meu punt de vista, jo també i vaig tenir la sort d'aquí a Vilafant de parlar-hi amb en Pujol. Va venir una vegada a fer una xerrada en els barracons de l'institut i era una persona molt propera.
Mireu si fa anys que hi ha barracons a l'institut de Vilafant.
No
treguis
el tema, Mercè, no treguis el tema.
Era una persona molt entranyable, no? I jo crec que d'en Jordi Pujol quasi m'he llegit tots els llibres que s'han publicat.
Sí, bueno, és el que diguem abans.
Sí,
que
però va ser un desengany, ha sigut un desengany.
Sí, deixa'm explicar.
Què dius tu?
No, la primera vegada que en Jordi Pujol va venir a Vilafant va ser inaugurar a l'edifici de les Mèlies, el Centre Cívic i Social de les Mèlies.
Encara no hi era l'Ajuntament, llavors.
Encara no hi era l'Antoni. Digues.
Jo crec que ell, més que res, el que li ha fet mal a ell...
Són els seus fills.
Va ser la família.
I tant que sí, els seus fills.
I la família. Sí que aquí hi havia empreses que...
Però ell ho devia saber, no?
La madre superiora, la madre superiora seguro.
Sí. Però jo me'n recordo que una cosa que anava lligada amb el meu, hi havia una empresa al principi que es va dir, escolta, a partir d'ara doncs, els cadàvers de les granges doncs, hi ha una empresa que se'ls emportarà i els aportarà doncs, amb un crematori, em sembla que anaven a Andalusia. Doncs un dels seus fills tenia aquesta empresa. No va tenir opció altres empreses a voler entrar.
De casualitat,
aquí.
Sí. Bueno, i les ITVs, no? I les ITVs.
Vull dir, anava per aquí tot això, però directe del pressupost doncs, de la Generalitat.
De tots...
Jo crec que ell, em sembla que ell no.
De tots modos, Toni, vull dir, ara la justícia aquí a Espanya va molt lenta, però bueno, està per caure 28 anys de presó pel fill gran d'ell, vull dir, pels calés que se li han trobat a Andorra, em sembla que es parla de 9 anys pel fill segon.
Aquest és una peça, aquest,
Sí,
es va separar de la dona i la mateixa dona després el va denunciar conforme l'acompanyava a Andorra a portar els calés. Vull dir, el sabeu, vull dir...
Per a mi la qüestió... Es clara, para mí la corrupción es corrupción. La haga quien la haga, me da absolutamente igual. O sea, y me da igual lo que haya hecho previamente. Es que no lo va a justificar. Y dice, no, es que yo he hecho muchas cosas buenas por Cataluña o por España. Me da igual.
O por el municipio o por la comarca.
Me da igual. O sea, tú tenías unas obligaciones que cumplir en ese cargo. Y tienes que haberte comportado de una determinada manera. Y si esa honorabilidad que se supone que tienes no l'has complido, pues lo siento mucho por ti.
Perquè els fills van fer el que van fer, perquè el pare ocupava el càrrec que ocupava.
Para mí no es justificable ni la corrupción del PP, ni la corrupción del Partido Socialista, ni la corrupción de Convergencia, ni la corrupción de la...
Però el que estigui lliure de culpa que tiri la primera pedra. És que no hi ha ningú que no ho estigui.
Ja les tiro jo la piedra, si hace falta, que jo sí que estoy libre de culpa, quiero meter la mano en la caja de nadie.
Tu no, però...
Pues ya está, pues Pues precisamente los ciudadanos, claro, de a pie, los ciudadanos de a pie, que no hemos hecho absolutamente nada, somos los que tenemos que tirar la piedra contra ellos, porque en el sentido de la piedra literal, hay en el sentido de la piedra
figurado. Hemos hablado antes que la violencia, ¿no?
Exacto, en el sentido figurado. En el sentido de que, oye, nosotros confiamos en ti, sea quien sea, sea el presidente del PP, sea el presidente del Partido Socialista, sea
el voto de confianza, ¿no?
Exacto, los ciudadanos confiaron en esa persona, porque ganó las elecciones y demás. Tú tienes que comportarte como tal. Y lo que no puede ser es, oye, es que yo me sacrifiqué muchos años y entonces como me sacrifiqué muchos años, pues, oye, como me daba la sensación a mí que no cobraba bastante, pues me llevé ahí 5, 6, 7, 8 millones de euros. No.
No crec que aquest sigui el cas d'en Pujol.
No lo sé, però se lo llevo.
Una mica amb la línia del que dius tu, en Pujol estic segur. Per el que ell representava, i per l'important que va ser el seu càrrec i el seu tarannà i la seva manera de governar, estic segur que ell tot això no ho hagués fet. Però no ho ha fet.
Però no ho sabrem perquè no se'l podrà jutjar, no?
I una mica el prestigi d'en Jordi Pujol a partir d'aquí va caure.
Sí, digues molt.
Per tant...
No, jo, a mi el que no em serveix és, a mi m'és igual si ell, el seu fill gran, el petit, se'n va a la presó, jo el que vull és que tornin els diners. Vale. No em serveix de res, jo m'estic 15 anys en allà, vale, amb la reducció perquè de bon comportament, sí. no sé quantos, acabo passant-te'n, doncs què, 5 anys.
I els calés en lloc.
Vale? Mentrestant estudio, mentrestant, doncs mira, faig gimnàs o el que hagi de fer, però després torno a tindre aquells diners en allà i aquells diners no són...
No s'ha donat mai el cas d'això.
Clar, doncs no és aquí el que s'ha de canviar. És aquí el que s'ha de canviar.
Sí. Jo estaré 8 anys a la presó, però llavors disfrutaré d'això.
Clar, és que
és aquí on s'ha de canviar el tema.
I jo crec que és una altra cosa,
el fet de que, hosti, 10 anys del seu moment.
Sí.
O sigui, ara quan té aquest senyor?
95.
Clar, aviam, hosti.
Que se
l'havia
de jutjar més ràpid.
Pobre, vaig sentir, no?, que està hospitalitzat, sí. On tenim, és que no passarà res, no passarà res, sí, el fill, l'altre fill, que no, que
és que una de les
de fet, en cert moment, bueno, això, no sé si ell ho va dir o es va insinuar, que clar, que si el jutjaven amb ell, doncs...
Lo dijo ese de
parlamentaria.
Claro, o sea, lo dijo ese de parlamentaria, si agito el árbol, aquí cae de todo.
Exacte.
Pues, pero eso es uno de los grandes
sí,
de la cara.
Sí, però això va dir al principi. Sí, sí. Ahí, recordo, sí, coi, sí. Pues fes-ho. Pues
claro, agita l'árbol.
Sí. Exacte,
a mi cuando dicen esas cosas, me da igual, porque eso se le ha oído a varios decirlo siempre, que si se han visto acorralados, dices... Acorralar-lo més perquè tiene que mover el árbol, que caiga
lo que
caiga. Sí,
però és que potser els que l'han de corralar són els que no ens interessa, perquè són la poma.
Però a mi me parece que precisament estamos hablando de una de las grandes lacras que ha habido en España, que es la corrupción política. O sea, es que ha habido corrupción política por todos los sitios. O sea, es que yo me acuerdo, Fernando Páramo, que fue diputado nuestro, lo quiso ejemplificar en el Parlament de Cataluña y sacó un listado que puesto de pie llegaba hasta el suelo.
Sí, sí, wow. Sí. Yo lo que no sé si que esta corrupció...
O sea, no de un partido que diga, no, es que eso... No, PP, Convergencia...
Sí, sí.
Perquè està institucionalitzat.
Però jo el que no sé, claro, perquè no tinc datos, si és que aquesta corrupció és normal a la majoria dels països o no. O Espanya és diferent.
Normal vol dir habitual.
Sí, habitual. O Espanya és més corrupta que altres països. Aquesta és la pregunta.
Perquè no hi ha mecanismes, perquè els mecanismes són diferents.
Corrupció hi ha en tots els sitios, però sí que és cert que no Espanya, en els països de...
Sud-americanos, sobretot.
No, en els països del sud d'Europa, Portugal, Espanya, Itàlia, els índices de corrupció política eren...
superiores a los nórdicos, sí.
Bueno, hay muchos factores.
Començant amb el tarannà mediterrani és diferent del caràcter nòrdic, vull dir, són molt més...
Però que en altres països, ara no recordo si era el Japó, o que havia dimitit un ministre perquè havia robat un euro, o, vull dir, per quantitats...
Països nòrdics, per poca cosa, els foten a fora. I un dels problemes que hi ha aquí és que no hi ha limitació de legislatures.
Limitació, sí.
Perquè aquí dintre Espanya mateix, al País Basc, heu sentit algun tema de corrupció? Que no? Per què? Perquè allà 8 anys hi ha al carrer. I aquesta és la clau.
Sí, bueno, però...
Que no
se les apalanquin en el poder.
Sí, sí, però en 8 anys hi pot haver corrupció perfectament, sí. No, Toni? En 8 anys...
Sí, però vull dir que
no hi és.
Amb més temps, més fàcil, no?
Clar. Sí, vas fent els teus contactes...
Jo, 20 anys al poder, hosti,
sí que va ser una figura i per molts ho va fer un bé, no? Però no pot ser, 20 anys de poder no pot ser.
Perquè això, això fa que siguis més corrompible, no, diguéssim?
Sí, però i després que aquí ha habido un bipartidismo muy importante, o en Cataluña ha habido partidos muy importantes que controlaban también mucho la agenda mediática, que tiene mucha fuerza para controlar la agencia mediática, y entonces cuando salen casos de corrupción tiene la capacidad para liarlo todo y volvernos la cabeza loca a los demás y decirnos despistar con los problemas reales. Pero te voy a poner un ejemplo. Mira, nosotros tuvimos un caso en el partido, de una persona que dimitió porque había compartido coche, bueno, le había ponía su coche cuando me parece que era diputado, no sé si era diputado en Andalucía o era de una provincia, no me acuerdo, puso su coche para cuando iba a trabajar y lo compartía con la aplicación esta que te
Uber,
paga.
No sé,
sí, Uber, no, bueno, Uber no, no, esta que comparte que te pagan el trayecto, sí, que comparte, sí, por ejemplo, cuatro personas. Uh-huh. Pues resulta que hicieron como si eso fuese un escándalo de corrupción, haber cobrado a unas personas por compartir tu coche hasta allí, porque tú eres diputado que cobra dinero público.
Bla, bla,
claro, pues le pusieron tanta presión que el pobre hombre dimitió.
Pero eso en pequeñez es una cosa tan patita.
Que además dicen, no es corrupción, o sea, oye, que es la aplicación, que, pues tuvo que dimitir porque eso lo planteaban como si fuese un escándalo de gran corrupción. Y en cambio, grandes casos de corrupción que havia en aquell moment ni sonaven.
Saps que et contesto jo, que aquest home no era un polític. Perquè si és un polític gros, té les...
El pobre xaval
no era un polític.
El pobre sintió tanta pressió i tanta vergüenza, però si no he hecho nada malo, o sea, que dices, porque al final lo único que he hecho es compartir coche en una aplicación, como hacía antes, me llevaba cuatro personas conmigo y nos hemos pagado el viaje. O sea, dimitió porque la pressió era como si fuese eso lo más intolerable del mundo.
Digues,
quan havia casos de corrupció.
No, que de la gent que ens està veient per Instagram, que ara mateix tenim unes 34 persones, n'hi ha 4 que diuen que coincideixen a dir que les presons haurien de ser molt més grans. Vull dir que hi hauria de cabre més gent a les presons amb aquests casos de corrupció.
Sí, però el problema és el que hem dit.
Però una mica és el que deia la Montse, perquè a la presó, però i els diners que han robat o dels que s'han posat a la butxaca...
Almenys que en tinguem per pagar-los els temps que està a la presó, no? Vull dir, perquè costa molts calés tenir la gent a la presó.
T'imagines
que... Mira, nosaltres tenim aquí a Vilafant molt d'espai, moltes males herbes, que està mal dir males herbes, però en tenim moltes. Vull dir que si algú d'aquests vinguessin aquí a Piquipala...
Feina ja n'hi trobaries.
Aquí a Piquipala.
O sigui, que si cometen un delit, a treure males herbes.
Sí, senyor, sí, senyor. Una altra cosa...
I hi ha mil coses.
Una altra cosa, sí, netejar rieres, a veure...
Sí que tens raó.
Tindries els de l'altra banda que et criticarien per explotar-los.
Va.
Bueno, podria explotar-los.
Però
sí que tens raó.
Escolta, és així, eh?
Sí que tens raó, Montse, en lo de devolver el dinero, porque, dice, si no sale... O sea, que es que no se te sale rentable. Si tú robas 40 millones de euros, devuelves 3 y luego me dicen vas a estar 8 años en prisión, dices, bueno, pues me quedo 30 y pico, ¿sabes?
Claro,
o sea,
claro.
Y luego será buena conducta, pues no sé qué, no sé cuántos, bueno, sí, me has condenado a 8 o 10 años, de los cuales al final, por tal, por cual, no sé qué, no sé cuántos, salgo antes y sí que me quedará la pena ahí de que tendré que estar con ciertas limitaciones, pero estaré fuera.
O jutjaran al cap de 10 anys. Claro. Que bueno, és el que està passant amb Jordi Pujol,
després,
no? Que des de que es va saber tot o va fer aquella compareixença del tema de la deixa i no sé què, no sé quantos, quant temps ha passat i encara cuenta, no ha entrat al jutjat.
I mira que després muchos siempre lo justifican en lo mismo, porque es la forma de justificar ese gasto sin que se sepa realmente qué has hecho con ese dinero, porque evidentemente ya tiene toda su trama, que es al final me lo gasta, me volví loco,
ya, sí,
y me lo gasté,
sí, claro,
en pobre. Prostitutas, en droga y en fiesta, que porque me
sí.
Claro, dices tú, bueno, claro, porque así justificas que te has gastado no sé cuántos miles de millones de euros y luego devuelves, pues eso, el 20% o el 30% de lo que... de lo que t'has llevat. Entonces ahí sí que hemos de ser mucho más.
En aquest cas, si en Jordi Pujol diu que s'hagués gastat amb aquests conceptes, no ens l'haguéssim cregut, eh?
No sé, el logo de Wall Street m'ha vingut la imatge.
No, però
el
teníem,
amb
una altella.
Sí, sí, sí.
Però jo crec que molta gent es va decepcionar, en aquell moment.
Bueno, quan... és normal.
Perquè, pel que dius tu, no?, la mitificació aquesta que hi havia del personatge.
És que era un personatge únic. Te diré una cosa, que poder els polítics actuals de Junts si em senten em renyaran, però és igual, és el que penso. És el millor polític que ha tingut, que fem Convergència i Unió, que fem el primer, els demòcrates, el 1980, després CiU, després Convergència, de tots, per mi, ha sigut el millor polític que hi ha hagut dintre aquest partit.
El més proper, bàsicament, el més proper.
I el més intel·ligent.
Nosaltres vam d'anar deixant aquí la dictadura del temps, aquí nosaltres ho deixem, i tornarem demà dimarts amb més tertúlia, aquí amb el suport de gestoria Fernández. Que passeu un molt i molt bon dia, bon dilluns, adeu-siau.
El més intel·ligent és en Durant.
En Durant Lleida.
Que et sigui, en Durant.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.